Les notícies de la Cala Ràdio, amb Daniel Rodríguez.
Comencen les obres de les polèmiques rotondes de l'N340. L'alcalde del Perelló, Ferran Cid, critica que no s'hagi consensuat amb els municipis la millora dels accessos. Benvinguts a les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dilluns 9 de novembre de l'any 2015. Avui fa un any del procés participatiu del 9N i aquesta tarda comença el debat d'investidura al Parlament de Catalunya. Ho valorarem tot plegat amb la coordinadora de la Cala per la Independència, Montse González. El dia d'avui, però, també ens deixa d'altres titulars. Els repassem a continuació. Els arrossaires del Delta celebren la bona campanya de sega d'arròs al marge més afectat pel caragol poma. Unió de Pagesos apunta la necessitat de destinar més recursos a la lluita contra la plaga per fer viable la collita d'arròs al futur. Un excursionista ferit a la via ferrada de la Torreta. És una zona de difícil accés del terme d'Ulldecona. El vapor Anita reflota amb la immersió històrica de Laura Tienda i Albert Curto. El llibre coincideix amb el centenari de la varada d'aquesta embarcació mítica a l'Ebre. Es va presentar dissabte al Museu Marítim de Barcelona. Són les notícies d'aquest primer dia de la setmana a la Cala Ràdio. Aquest dilluns han començat les obres de la primera de les rotondes que Foment preveu construir al tram ebrenc de l'N340. Els treballs arrenquen al Perelló, al punt quilomètric 1106, just amb l'encreuament amb la carretera TV3022 que enllaça el municipi amb Rasquera, un dels punts negres d'aquesta via. Des de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona s'ha apuntat que els treballs es faran de manera que coincideixin el mínim possible amb el trànsit per no complicar el col·lapse que pateix la via. La construcció de les rotondes previstes per Foment es farà esglaonadament. La següent que està prevista, de fet, està ubicada al límit dels termes municipals del Perelló i l'Ametlla de Mar. Tot i celebrar la millora dels accessos des de la carretera nacional cap als municipis, l'alcalde del Perelló, Ferran Cid, ha criticat la fórmula escollida unilateralment per Foment d'instal·lar 11 rotondes consecutives que pot acabar obligant els vehicles pesats a desviar-se per l'autopista i ha lamentat que aquesta mesura no hagi estat consensuada amb els alcaldes i municipis afectats. Ferran Cid, alcalde del Perelló.
No entenem quan anem els 8 alcaldes afectats. A subdelegació de govern fa 2 setmanes. Anem a que ens facin una visita a Madrid per accelerar, ja que pensàvem que la Generalitat no anàvem prou de pressa, i resulta que ens trobem damunt de la taula de la subdelegació de Tarragona, ens trobem els projectes de 11 rotondes i la primera en executar la del Perelló. Per tant, ens trobem damunt de la taula un nou fet, un nou projecte, un nou estudi, que ells diuen que no és per els accidents que s'han produït ara últim, sinó és perquè ja fa temps que estudiaven una forma de tal d'estacionar el més ràpid possible. Al qual no és el que estan demanant els alcaldes estan demanant de fa molt de temps, i el Perelló és el cas que hi ha una part, les dues entrades ja el teníem feta i ens van concedir en un pont, i les entrades que crec que és un model que hauríem d'haver seguit. Ens trobem en aquest model, que no és el que han demanat els alcaldes, però hem demanat accessos o vies d'entrada als municipis, en aquest cas nostre, accés al Perelló i accés a la carretera de la Lleida, que en aquests moments està passant molts camions de gran tonelatge i ens està creant uns petits problemes a l'entrada.
Els detalls sobre el projecte i altres solucions que estan pendents de concretar, com les bonificacions per desviar el trànsit intern a la P7, estaran sobre la taula en la reunió dels alcaldes de l'N340 i la Generalitat amb el Ministeri de Foment, que finalment està prevista el pròxim dimecres al migdia. Avui fa un any del procés participatiu del 9N de l'any 2014. Un any després, les coses segueixen avançant en el transcurs del procés independentista de Catalunya. Sens dubte, aquesta serà una setmana decisiva al Parlament. I avui en volem parlar una mica de la valoració que se'n fa un any després d'aquest procés participatiu, però també de com s'encara el nou futur de cara en aquest debat d'investidura i del que pugui passar en els pròxims mesos amb la coordinadora de la Cala per la Independència, Montse González. González. Montse, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sens dubte, com comentàvem, un any que ha passat ja d'aquest 9N, un altre 9N decisiu en aquest sentit, perquè aquesta tarda comença al Parlament el debat d'investidura, però sens dubte, si ens quedem amb una mena de xifra a nivell local, i és que respecte al 9N de l'any 2014, respecte a les eleccions autonòmiques al Parlament del 27 de setembre, és que va haver un creixement d'uns 150 vots independentistes, dels 2.000 i escaig que en va haver amb el procés participatiu als 2.200 que hi va haver més o menys en les eleccions al Parlament.
Sí, és normal també que hi ha hagut aquest augment, tot pensant que hi va haver molta gent, pot ser que el 9N no van a votar, pues, pensant que no eren unes eleccions tal com calia, i ara pues, han decidit a fer-ho. I que, pues, sens dubte, que ha augmentat també les persones que s'han fet independentistes per tot el que ha passat, tots els atacs a Catalunya i tot això. Com el 9N va ser molt important. Va ser un dia que tots els que estàvem als instituts vam veure que en l'actitud de la gent que passava algo molt gros. Jo penso que això va ser el punt que ens va donar a entendre que podíem fer moltes coses, que vam creure en nosaltres mateixos, que estan organitzats, que fent les coses bé, que estan sent una majoria, estan units, podíem aconseguir moltes coses. Ara, bueno, hem arribat a aquest punt, estem molt lluny, hem arribat molt alt, és el que tots desitjàvem i esperàvem. A partir d'ara, pues clar, ja saps, Dani, que no sabem el que passarà, estem així en expectativa. Jo crec que s'acabarà, clar, solucionant d'una manera o d'una altra, arribaran a un acord, també perquè ho deuen a la ciutadania que s'ha estat mobilitzant durant tots aquests anys i, clar, ens mereixem que d'aquí surti una cosa positiva i jo crec que serà així.
Creus que aquests anys de mobilització independentista han tingut d'altibaixos en aquest sentit? Perquè, si ens ve la memòria, aquell 9N va ser un dia històric aquí al municipi també, doncs l'institut va estar ple de gent durant tot el dia, cues a primeres hores del matí ja per entrar a votar. De fet, aquestes eleccions al Parlament van ser molt més participades, o crec que de les més participades de les eleccions al Parlament a l'Ametlla de Mar, però també van ser més participades que les pròpies eleccions municipals, per tant van tindre molta transcendència, però en canvi hi ha hagut moments, sobretot hi ha hagut mesos, inicis d'any en què hi ha hagut més davallada doncs, del moviment, hi ha hagut més confrontació política, hi ha hagut més debat polític i notat debat ciutadà, com sí que hi ha hagut doncs, amb el 9N o també amb l'11 de setembre. Ara ens trobem en una situació en què és la política que ha de tornar a donar una resposta en aquest sentit. Ens trobem amb una confluència entre aquest debat d'investidura al Parlament i també amb unes pròximes eleccions generals a les Corts espanyoles. El paper que haurà de jugar l'Assemblea a partir d'ara està definit, està clar? La ciutadania està disposada a tornar a sortir al carrer o espereu que això no s'hagi de tornar a produir en el sentit per poder tirar endavant amb el projecte?
Bueno, sincerament, jo espero que no s'hagi de tornar a produir, clar, seria l'ideal. El que passa que, bueno, penso que la ciutadania segueix sent molt important, importantíssima. Tenim que estar, de moment, a l'expectativa, de moment esperant, perquè no sabem el que passarà. No hem de prendre la iniciativa sense saber el que passarà d'ara en endavant. Està clar que estem preparats per mobilitzar-nos. Si la cosa no va com nosaltres pensem que hauria d'anar, però esperem, clar, que no tindré que arribar amb este punt, però si s'ha de fer, se farà, que la gent, d'aquí també encorajo a la gent, que no ens tenim que cansar, que el poble som molt importants per tirar endavant este procés.
Sens dubte, aquest debat d'investidura vindrà marcat per dues qüestions. Una, la proposta que van presentar Junts per Sí i la CUP, que va tindre l'intent, doncs, de, entre cometes, anul·lació per part del Partit Popular, Ciutadans i el Partit Socialista, que finalment el Tribunal Suprem doncs, no va dir res respecte a que es pogués anul·lar aquesta, portar a terme a debat aquesta proposta, i també sens dubte que de moment doncs, sembla que no hi ha acord amb qui ha de ser el president de la Generalitat. Sembla ser que la CUP es manté en les idees que ja prestava abans de la campanya electoral de no investir Artur Mas president, proposen, sembla que hi ha fonts que proposarien a Neus Munté, la que és la vicepresidenta del govern en funcions, com a presidenta del Parlament, del govern, perdó, de la Generalitat. En canvi, sí que va haver acord, sí que va haver entesa en les parts independentistes, sobiranistes, amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana.
Sí, bueno, estem contents de que sigui una persona de les Terres de l'Ebre que sigui presidenta del Parlament. Clar, estem contents també perquè coneixem a la Carme i sabem que pot fer una bona feina, que és una persona entusiasta, que és una persona que treballa per aconseguir el que nosaltres volem, que és tirar endavant el procés. I, bueno, per l'altre que comentaves, pues, claro, això ara està en mans de les dues forces, de les CUP i Junts pel Sí. Jo espero que arribin a un acord, estic segura que arribaran a un acord perquè hi ha moltes solucions. El que es tracta és d'afluixar una miqueta per les dues bandes, crec jo, és una opinió personal. Com a assemblea, nosaltres, dins de l'assemblea hi ha gent de tots els partits, tots ho sabeu, no voldria molestar ningú, però nosaltres com a assemblea el que ens interessa és que continuï el procés endavant i la persona que tiri endavant el procés que sigui una persona vàlida, però és una miqueta indiferent. El que volem és que la cosa tiri endavant, que es pugui solucionar, que tots posin de la seva part, perquè la gent ha fet un gran esforç per arribar a estar on estem, i això ho tenen que saber també els polítics, suposo que ja ho saben, i trobo que arribaran a una solució, vaja.
Per tant, la voluntat és buscar aquest consens.
Sí, clar, clar que sí.
Aquestes discrepàncies entre Junts per Sí i la CUP en la qüestió, sobretot, d'escollir president, poden passar factura de cara a les eleccions del 20 de desembre a Espanya, de que, com alguns pronostiquen, Ciutadans pugui ser la primera força en la demarcació de Barcelona?
Bueno, la demarcació de Barcelona és una miqueta especial perquè ja sabeu que tota l'àrea metropolitana normalment fa baixar molt els vots de lo que són els partits nacionalistes, partits independentistes en aquest cas. Sí, pot ser. Ja vam veure a les últimes, al 27S, que Ciutadans va agafar molta força a la demarcació de Barcelona, però també cada elecció són diferents, que les municipals són una història, les generals són una altra, no sé si això és un baremo per a saber el que passarà, el que va passar a les municipals, per saber el que passarà a les generals.
De fet, aquí el municipi també Ciutadans va quedar com a segona força, a molta distància, sens dubte, de Junts pel Sí, que va ser la llista més votada, però sí que era una dada rellevant, no? Doncs que Ciutadans també esdevingués segona força al municipi. Estarem pendents, Montse, de tot el que vagi passant durant aquesta setmana, perquè sens dubte serà una setmana intensa políticament a Catalunya. La previsió més dolenta seria noves eleccions. De fet, des de la CUP apunten en que per la seva part no haurien de produir-se aquestes noves eleccions. Hi ha altres sectors, més de Convergència, que doncs veuen que si no hi ha aquest acte d'investidura Artur Mas podria produir-se. En l'últim escenari, l'Assemblea, en el cas que s'hagués de repetir uns comicis al Parlament, entenc que possiblement enduriria la seva posició en el sentit de buscar encara un acord o un encaix abans de que es de la necessitat de tornar a generar uns comicis i tot el que suposa novament una campanya electoral i una mobilització dels ciutadans.
Bueno, jo la veritat com a assemblea no puc parlar com a assemblea el que nosaltres pensem a la mella com a assemblea, en este cas el que penso jo, perquè clar, no sé el que pensen les altres instàncies de l'assemblea, però jo crec que no seria bo tornar a fer unes eleccions, crec que donaríem una imatge de no, que no mos entenem, de que no mos aclarim. I crec que ara, arribat al punt que hem arribat, tenim que trobar una solució i tenim que tirar endavant i que unes eleccions, en realitat, si això succeís, de totes maneres animo a tothom que vagi a votar, que defensi la seva opinió, però que no trobo que seria una cosa que no seria bona.
Doncs a veure què és el que ens depara aquesta pròxima setmana al Parlament de Catalunya en general, en la política general del país. Montse González, coordinadora de la Cala per la Independència, moltíssimes gràcies per haver passat avui per les notícies de la Cala Ràdio, per rememorar una mica aquest 9N de l'any passat, però que enguany també tindrà una transcendència política important.
Moltes gràcies.
La campanya de la recollida de l'arròs ja ha acabat i els arrossaires del Delta celebren que ha estat una bona sega a la banda esquerra, paradoxalment la que està més afectada per la plaga dels cargols poma. Ha anat bé perquè el pagès no se'n fia de ningú i fa actuacions a nivell individual per evitar el cargol poma al seu camp, gastant-se molts diners per hectàrea en saponines, ha assegurat el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, Dani Forcadell. L'afectació no és molt gran, a canvi de gastar molts diners per hectàrea, ha reconegut Forcadell, que ha recordat que això es podrà fer durant un any o dos, però que arribarà un punt en el que el pagès no podrà assumir el sobrecost. Pel responsable d'arròs del sindicat agrari, si no es canvia la dinàmica, es farà totalment inviable cultivar arròs al Delta de l'Ebre. Un cop acabada la sega, ja ha començat l'assecament prematur dels camps com a mesura per a controlar la plaga. Ahir, a les 13:49 hores, els bombers van rebre l'avís que un home havia resultat ferit al turmell mentre feia la via ferrada de la Torreta del Montsià a Ulldecona, en una zona de difícil accés. Per les complicacions de l'orografia, s'hi va desplaçar fins al lloc l'helicòpter de rescat dels bombers, juntament amb efectius del GRAE i del GEM amb suport de dues dotacions terrestres. El ferit és un home de 27 anys. Es desconeix de quina població, que va ser traslladat amb una ambulància del SEM a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa en estat menys greu. Mai s'ha aconseguit, tot i els intents, reflotar físicament el vapor Anita, però allò que no ha aconseguit la tècnica físicament ho ha fet per al coneixement la tenacitat de dos historiadors. Albert Curto i Laura Tienda han fet surar el vell vapor en forma de llibre, El vapor Anita, la història d'un mite. Amb ell, allò que emergeix a la superfície també són els personatges que van envoltar la vida d'aquest transport fluvial i, de retruc, tot un engranatge social que ramifica i amb el qual es capta el batec de la vida tortosina, hebrea, i també catalana de l'època. La monografia, que ja s'ha presentat a Tortosa i en poques setmanes ho farà a altres poblacions del territori, es va presentar dissabte al Museu Marítim de Barcelona. Després de 4 anys de recerca i d'haver posat sobre la taula un llibre amb moltes aportacions documentals, com ara imatges inèdites, a banda d'una informació històrica extensa, sempre resten aspectes secundaris per desentrellar, han explicat els autors del llibre. El vapor, que va ser avarat el 28 d'octubre de 1915, va deixar de ser-ho quan l'hereu el va vendre el 1924 i el nou propietari el va dur al port de Tarragona per ser sotmès a una gran transformació que li va fer perdre l'essència, amb la substitució de la màquina de vapor per un motor dièsel, entre altres modificacions. 4 anys després quedaria ancorat davant de Sant Jaume d'Enveja. Amb la posada en funcionament del carrilet va deixar de tindre sentit com a transport regular, fet que, lligat als problemes de navegació, el van sentenciar a mort, comenta Curto. Finalment, la riuada del 1937 se'l van dur al fons de l'Ebre. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps. Darrer minut de l'informatiu, l'estat del temps amb en Xavier Soler.
Hola, molt bon dia. Aquest dilluns arrenca de nou aquí a les Terres de l'Ebre amb bancs de boira. Semblen més compactes, més extensos cap a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, i ja força més trencats cap a punts del Baix Ebre i del Montsià. Creiem, però, que aquests bancs de boira s'aniran desfent al llarg del matí, però al nord de la comarca de la Terra Alta i fins i tot al nord també de la Ribera d'Ebre, aquí els costarà més a marxar i creiem que les boires podrien persistir ben bé fins a migdia. Però la resta del sector, insistim, s'aniran desfent i el sol acabarà lluint amb força al centre de la jornada. Tot plegat, doncs, creiem que vindrà acompanyat d'unes temperatures al centre del dia que podran assolir ben bé els 23-24 graus i una miqueta més baixes cap a punts del litoral, al voltant dels 20-21 graus. Aquesta situació d'estabilitat i d'algunes boires sembla que tindrà continuïtat durant gran part d'aquesta setmana. Això sí, sembla que les temperatures aniran baixant progressivament, però també ho faran de manera molt lenta. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat en aquest dilluns 9 de novembre de l'any 2015. Us ha informat Daniel Rodríguez. Segueix ara la informació esportiva amb l'esport al nostre poble. Les notícies de la Cala Ràdio tornen demà puntuals a les 12 del migdia. Gràcies per la seva confiança.